Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Així sí, gran partit del Barça ahir, sobretot a la primera part, excel·lent, la segona més igualada, però molt ben competida també, però en general crec que estem parlant del millor partit de la temporada, clarament, i juntament amb la final de la Supercopa de la temporada passada, segurament del millor Barça de l'era Xavi, perquè a més s'ha de ponderar que al davant ahir tenies un rival potent, a més en bon moment de forma. Ja la segona part contra el Porto va ser molt bona, va jugar molt bé el Barça, el partit d'ahir molt bé també, així que canvia la perspectiva i aquestes actuacions permeten mirar el futur amb més optimisme. Ara sabem que l'equip és capaç de jugar bé, per tant, se li ha d'exigir que doni aquest nivell amb certa continuïtat. Aquesta és la paraula del dia, continuïtat. La sala de màquines va funcionar molt bé, Pedri va tornar a ser Pedri, Joao Félix a altíssim nivell, extramotivat al portuguès, està claríssim que Koundé millor de lateral i, per tant, Araujo molt millor de central, i que Iñaki Peña ha demostrat en aquests dos darrers partits d'alta exigència que és un substitut de garanties per Ter Stegen. Per cert, veurem què passa amb ell, amb el porter alemany, perquè les molèsties a la zona lumbar no remeten, ja portem molts dies, i es comença, atenció, a contemplar la possibilitat de que acabi passant pel quiròfan. Veurem com evoluciona el tema. Íñigo Martínez, que va caure de l'11 a iniciar l'última hora, té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. També el cap de setmana amb blaugrana ens deixa la confirmació per totes les parts que Vitor Roque s'incorporarà al Barça aquest mercat d'hivern. Arribarà a Barcelona a finals del mes de desembre, per tant el partit en el que podria debutar seria el del dia 4 de gener al Camp de les Palmes. Victòria del Barça, victòria del Girona, 2-1 davant del València, remuntant al tram final, pendents de Yangel Herrera, que es va lesionar els primers minuts del partit, i victòria també del Real Madrid, fàcil bé sobre el Granada, amb lesió muscular de Carvajal, que estarà aproximadament un mes de baixa. Real Madrid 38, Girona 38, Barça 34, Atlètic de Madrid 31 punts i un partit menys al cap de setmana que ve, Barça-Girona diumenge i Betis-Real Madrid dissabte. Aquesta setmana tenim Copa del Rei, demà tenim Espanyol-Valladolid, dimecres Terrassa-Alavés i dijous Orihuela-Girona, un Espanyol que jugarà aquest partit després de perdre a Oviedo divendres per 2-0 en un mal partit. Cau a la quarta plaça de la classificació, a un punt de l'Sporting, que és segon, i a 5 del líder Leganés. De la jornada de la Lliga CB destaquem la victòria del Joventut sobre el Baskonia, han guanyat també Barça i Girona i derrota del Manresa a Màlaga. El cap de setmana ens deixa també la classificació del Barça de futbol sala per la Final Four de la Champions, gràcies a la victòria en el darrer partit 2-3 davant del Riga, en el darrer partit de la Ronda Elite. El Mundial Femení d'handbol, Espanya passa fase després de superar el Brasil per 27-25 i comença avui a Olot a l'Europeu Femení d'Hockey Patins, amb un espectacular Espanya-Portugal. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Copé que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si el rendiment de Joao durant la temporada creieu que serà constant o intermitent. Creieu que constant el 40%, que intermitent el 60%. En clau Espanyol, la derrota contra l'Oviedo és preocupant o només un accident? Us preocupa el 55%, creieu que va ser un accident al 45%. Molt equilibrada aquesta enquesta. I en clau Girona us preguntem, arrel de les declaracions de Mitchell, si creieu que aguantarà el Girona al ritme dels grans de la competició. Heu votat que sí al 47%, que no al 53%. Marc Peires està al control de so, Edu Adí a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, d'això està en marxa, la pilota ja roda Esports Copé.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¿Eh? 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 ¡Cope!
No ha querido sacar
de Yago Dogana para Koundé. Koundé que la mete por la parte izquierda.
Atención.
Joao Félix ha robado. Joao Félix para Lewandowski. Se la prepara. Tira. ¡Córner! Pase la diagonal Rafinha por el centro del ataque. La quería meter para Joao Félix. Autopase Joao Félix. Joao Félix. ¡Gol, gol, 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 gol!
Ha aparecido.
Oh, ¡qué toque, eh! Muy bien.
La pone para el segundo palo Griezmann. Al cruce Frenkie de Jong, corner. Pedri la mete para Rafinha, balcón del área, Rafinha. No está, ¿eh? El tiro al palo. Rafinha al palo izquierdo. Al ataque el Atlético, Griezmann. Fuera. Sí, se ha estrellado la pelota, la contra en el lateral de la red. El Atlético va a Memphis. A ver si tiene carrera, a ver si tiene velocidad. Se mete en el área, hace un recorte Lewandowski, tira. ¡Fuera!
Vaya. ¿Dónde va Mario Hermoso al suelo?
¡Tres puntos de oro para el Barça! El Tourmalet, otro puerto de alta categoría que salva el Barça el otro día contra el Porto. Hoy contra el Atlético de Madrid. Barça 1, Atlético de Madrid 0. Joao Félix, Elena Antonio, Antonio Elena.
Pedri se queda mirando al palco.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, del Barça 1, Atlètic de Madrid 0, un molt bon partit del Barça que manté els Blaugrana a 4 punts dels co-líders, Real Madrid i Girona, i els situa 3 per sobre de l'Atlètic de Madrid, això sí, amb un partit menys als matalassers. Això segueix diumenge que ve al Girona a Montjuïc.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida estem amb les notícies que ens deixa el postpartit i també amb l'anàlisi d'aquest enfrontament d'ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, però abans un parell de documents postpartit. Primer sentirem a Xavi, el tècnic del Barça, molt content pel partit que van fer els seus futbolistes. Ara això se li ha de donar continuïtat.
El jugador debía dar un paso adelante, ¿no? Nosotros también como staff o yo como entrenador y atreverse, ¿no? Yo creo que el equipo tiene personalidad, la tiene, ha jugado muy bien hoy, muy bien. Sí que es verdad que el Atlético nos ha apretado a partir de la segunda parte, pero también hemos sabido salir de esa presión alta, hemos jugado bien, hemos tenido pausa. Creo que sí, hemos visto quizá el mejor partido de la temporada, ¿no? Completo diría yo. Bueno, señal de que el equipo pues se crece en los momentos grandes, ¿no? Y eso es señal muy positiva de que lo podemos hacer en cada partido y lo debemos hacer en cada partido. Estamos en el Barça y nos tenemos que exigir esto, el jugar así siempre.
Sí, senyor, doncs a veure quin és el rendiment de l'equip en els propers partits, començant pel de diumenge que ve contra el Girona, un dels co-líders de primera. I Joao Félix, protagonista de la prèvia per les crítiques que li van arribar des de Madrid i protagonista del partit també, autor del gol de la victòria.
Toda la semana se fala de mí, o bien o mal, siempre soy tema, pero yo estoy tranquilo porque no veo las cosas que hablan ni nada y hago mi trabajo sin pensar, sin mirar lo que dicen o lo que piensan, y pues aquí estoy trabajando cada día para mejorar, para poder ser un mejor jugador todos los días, y pues esto es fruto del trabajo y de ayuda de mis compañeros del club que también me recibió, y pues estoy muy, muy agradecido a todos ellos.
¿Habías pensado lo que ibas a hacer si marcabas o ha sido una reacción espontánea?
No, ha sido espontáneo. Es que al final te pones en el calor del partido y bueno, fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano, este último verano que pasó. Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido, y pues mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos, claro.
Joao Félix, saludo la Elena Condis. Elena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs això, molt bon partit del Barça ahir en línies generals i de Joao en particular. El portuguès extramotivat, i aquesta extramotivació la va traslladar en forma de bon partit sobre la gespa.
Els pals de Griezmann i de Simeone van tenir el seu efecte, en Joao Félix, que va sortir més motivat que mai. Fins i tot Xavi deia que al principi del partit va parlar amb ell perquè no es passés d'extramotivació. però és evident que tenia una revenja personal, que sortia amb ganes, va marcar el gol de la victòria, el va celebrar, que a la prèvia teníem dubtes de si el celebraria o no, doncs ho va fer. Aquesta imatge bastant icònica, no?, al damunt de la valla publicitària, amb els braços en creu, que és portada dels dos principals diaris de la premsa esportiva aquí a Barcelona, i enviant també un petó a la grada dels aficionats de l'Atlètic de Madrid, que, Joan, el van increpar, sobretot a l'inici del partit, dient-li que es quedés a Barcelona, i ell, pel que va dir després al final del partit, va demanar un esforç del Barça. Va demanar al Barça que faci un esforç per fitxar-lo, perquè se sent molt bé aquí, se sent molt bé al club, se sent molt bé amb els aficionats, que hi va encorajar el seu nom, i, sens dubte, va ser el millor del partit, i així ho va acreditar a la Lliga, que li va donar el trofeu MVP quan va xiular l'àrbitre al final.
Escolta, a més hem sabut que estava molt refredat, va jugar el partit refredat. De fet, avui no ha anat a entrenar perquè té febre, no?
Sí, avui no ha entrenat perquè té un procés febril. Ahir ja va jugar amb dificultats perquè estava refredat, però no se li va notar gens. Perquè va fer un partidàs, un partit consecutiu marcant, i amb el gol que li dona 3 punts al Barça, que són molt importants per no despenjar-se de la Lliga.
Sí, també Íñigo Martínez estava inicialment a l'11 titular per jugar contra l'Atlètic de Madrid, a última hora es va caure per culpa d'una lesió, i avui ja sabem què té, Helena.
Es confirma que és una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta. El Barça no especifica el temps de baixa, però us podem informar que estarà un mes fora, que no tornarà fins al gener. En principi està marcat al calendari el dia 4 de gener a Les Palmes. Pel camí es perdrà 4 partits, Girona aquest diumenge a casa, la visita intrascendent amb Beres en Champions, el partit a Mestalla i Almeria a Montjuïc. Podríem dir que li va fer un semifavor a Araujo, Íñigo Martínez, perquè no va poder sortir a l'inici del partit, va notar aquesta punxada a l'escalfament, quan Araujo s'estava provant a la simulació de partit com a lateral dret, però després, amb aquest canvi obligat, va haver d'entrar Christensen en lloc d'Íñigo Martínez, hi va haver un canvi de posicions i Xavi va apostar per Koundé al lateral dret, Araujo com a central, que fa 2 dies va dir que tampoc es sentia còmode en la posició del lateral dret, i diria que els dos van fer els seus millors partits en aquestes demarcacions.
Sí, ara ho comentarem amb el Lluís Carreras, però és que jo crec que ja està claríssim a aquestes alçades que la cosa funciona molt millor amb Araujo de central i amb Koundé de lateral. Escolta, i Ter Stegen, Helena, que van passant els dies, les molèsties a l'esquena no remeten, i ja comença a planar també l'ombra del quiròfan, no? O què?
Sí, estem pendents de Ter Stegen, eh? Les últimes hores s'han activat totes les alarmes, perquè ahir Xavi, en roda de premsa, va dir: ja veurem com va aquesta setmana i si hem d'anunciar alguna cosa ja ho farem. El que sabem és que el seu dolor crònic a l'espatlla, a la zona dels lumbars, no remet. Ja fa 3 setmanes que és baixa, des que va tornar de la concentració amb Alemanya. S'ha perdut 3 partits, s'ha intentat provar per estar en aquests partits, però el dolor li ho ha impedit, i la situació de Ter Stegen està començant a preocupar, s'està allargant de manera alarmant, i ara mateix doncs es valoren diferents opcions de tractament sobre la taula, però la de passar pel quiròfan és la que està guanyant més força, és la que està prenent més força, perquè és la que recomanen els metges per fer net, però evidentment, Joan, ja ho saps, el futbolista n'ha d'estar convençut, i avui, pel que ens deien des del Barça, no hi haurà cap decisió definitiva. S'espera, però, que aquesta setmana es valori bé, i sí que es decideixi si cal passar pel quiròfan o bé si vol seguir amb un tractament conservador, però que no assegura que les molèsties remetin, i evidentment és important que Ter Stegen faci net, perquè s'ha provat 3 cops i en cap ha estat capaç de poder reaparèixer ni a Vallecas, ni contra l'Oporto, ni aquest diumenge, ni ahir contra l'Atlético de Madrid.
Seguirem el tema. De moment, afortunadament, Iñaki Peña està rendint a un altíssim nivell. Condis, gràcies.
Deixa'm dir-te que estan preocupats al club per la poca entrada
d'ahir. Sí.
L'entrada més baixa de la temporada, Joan, 34.568 espectadors, 14.500 seients buits, tot i que van fer una crida, van animar la gent a la prèvia del partit, la porta és poc habitual, Xavi, Gundogan, Lamine Yamal, però no va sortir efecte, i m'han dit des del club que han de fer una reflexió interna perquè era un partidàs, segurament un dels millors partits que es pot veure aquesta temporada, i Montjuïc va registrar l'entrada més baixa.
Doncs la reflexió ja la faig jo, si baixen els preus de les entrades segurament anirà més gent. Que vagi bé, Helena.
Molt bé, Joan, adéu, adéu.
Fem una pausa i analitzem.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas. En busca del Nirvana.
En busca del Nirvana. El lunes por la noche en 4.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 20, toca analitzar, ho fem avui amb el Lluís Carreras, ex del Barça i de l'Atlètic de Madrid, entre d'altres equips. Lluís, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Bé, així sí, Lluís, així sí.
Sí. Molt bon partit, la veritat que sí, molt bon partit en general. Ara falta continuïtat amb això, però em va agradar molt el Barça i no tan sols em va agradar perquè va guanyar, evidentment, sinó perquè, bueno, perquè em vaig divertir veient el partit de futbol, i això és important.
Sí, sí. I vam reconèixer per fi en l'equip de Xavi tot això que sí. Tantes vegades Xavi diu a les rodes de premsa, no? Tot això s'ha de fer ben fet a la pressió després de pèrdua. Hem de trobar el tercer home, hem de tenir un ritme ràpid de circulació de pilota. Ahir vam veure un Barça molt reconeixible i un molt bon Barça.
Sí, jo diria que en general va ser un Barça madur, no? Sabent gestionar en cada moment del partit el que tocava. Sobretot amb molta intencionalitat a l'hora de fer la pressió, de jugar, de sortir des de darrere, de crear oportunitats, de poder posar el pero de l'efectivitat, però em va agradar i molt. És cert, per això, que en els primers 5 minuts dèiem que el Barça pressionava molt alt, i jo crec que aquí és on va fallar l'Atlètic de Madrid, no? A l'intentar des del minut 1 voler sortir des de darrere. Això el que va fer és que el Barça avancés línies, robés alt, i pogués finalitzar. No van cert, però pogués finalitzar. Jo crec que això va donar molta moral als jugadors i va donar esperit de dir, escolta tu, que els que anem aquí anem a aprofitar-ho, no?
Sí. Ara, el futbol és misteriós de vegades, Lluís, perquè venia l'equip jugant molt malament els últims 2 mesos i de sobte sí. Arriben dues cites tan exigents com Oporto i Atlètic de Madrid i treu la millor versió de la temporada.
Sí, la veritat que sí, eh? Si no estéssim al desembre del 2023 i veiéssim el partit amb unes imatges diferents, hauria tirat 10 anys enrere, no? Veient l'Atlètic del Xolo amb aquella defensa colada a porteria, amb el Barça intentant percutir pel mig, per banda, jugant tercer home, pressió alta, diu, ostres, hem tirat 10 anys enrere, no? Quan nosaltres practicàvem un molt bon futbol i l'Atlètic de Madrid, doncs, bueno, es dedicava a defensar, a sortir la contra i a veure si rasco algun gol, no? Em va agradar molt, però ara bé, clar, l'exigència està en que això tingui continuïtat, ja no tan sols en el joc, sinó, també com molt bé va dir Xavi, amb el rendiment individual de cada un dels jugadors.
Sí, ahir tu, hi ha dies que dius, avui és difícil salvar algú, ahir, si fas una anàlisi un per un, jo crec que tots van estar a molt bon nivell, però la sala de màquines, sí. Que és clau pel futbol que sí. Practica el Barça, Lluís, ahir va funcionar molt bé, amb De Jong, amb Gundogan, sí. I amb Pedri, que jo crec que ahir per fi vam tornar a veure la millor versió de Pedri.
Sí, la veritat que sí, Pedri, sobretot, i De Jong... Els hi falta aquesta continuïtat després de les lesions, sabem el que ens poden donar i només necessiten partits o més partits per donar-nos a compte que amb Gundogan és el mig camp perfecte que pot tenir, perquè té control de la pilota, assisteix, ajuda a sortir de la pilota des de darrere. Recordem, el gol que fa Joao Félix és una sortida d'Iñaki Peña, que per mi, en tots els respectes, segurament no té tantes portades, però va ser el millor en diferència, perquè no tan sols ajuda a salvar el partit, sinó que dona continuïtat amb el joc. Rep la pilota Pedri, té per Gundogan, té Frenkie de Jong, té Cancelo, té moltes sortides aquest mig del camp, no? I per tant, bueno, s'ha de donar continuïtat. Joan, jo sempre el que dic, que per un partit bo que hagis fet, s'ha de disfrutar, i ara ja tens l'exemple en el qual s'ha de seguir.
Sí, escolta, hi ha alguna qüestió tàctica més. Ja queda clar, clama al cel, que Koundé ha de jugar de lateral i Araujo ha de jugar de central, sí. Si juguen els dos, no, Lluís?
Sí, jo crec que sí, perquè té molt bona sortida i centrada i finalització última passada, més Koundé que el mateix Araujo. Crec que és millor rectificador Araujo que Koundé, siguin els dos molt bons, però clar que els dos són centrals, no? aquí està la volta aquesta que li està donant Xavi amb l'entrada de Cancelo per banda esquerra i no per banda dreta. Bueno, veurem. Ha dit Xavi que Cancelo era o jugaria a l'esquerra en moments puntuals. Bueno, vamos a ver si ha venido para quedarse.
Sí. I has dit tu que Iñaki Peña et va semblar el millor del partit. Sí. Joao Félix, no cal comentar-ho, extramotivat, va fer un grandíssim partit. I avui preguntar per acabar per Lewandowski, que per mi va fer un molt bon partit o ho va fer pràcticament tot bé, menys fotre-la dins.
Exacte. És estrany, que Robert falli aquestes ocasions, perquè anem a dir que són, per ell, ocasions clares com per poder marcar, no? Però ja no és que falli perquè executa bé, és que no executa bé. Una amb el nas, l'altra amb la tíquia, l'altra amb mitja de rebot, l'altra amb el genoll. No, bueno, li falta segurament aquesta finura, que no pot haver perdut, perquè estem parlant d'un jugador, d'un col·legiador excepcional, però bueno, que ha de tornar a agafar, no? Diguéssim que seria el punt aquest a millorar. El Barça va generar, però no va acabar les jugades bé.
Molt bé. Lluís Carreras, gràcies per l'anàlisi. Com sempre, una abraçada forta.
Vinga, fins la pròxima. Adéu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:25. Al marge del partit és notícia també important al Barça. D'aquest cap de setmana hi ha una notícia confirmada de viva veu per totes les parts, que aquest Nadal Vitor Roque ja estarà a Barcelona, ja serà jugador del Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, serà el regal que li prepararà Joan Laporta i la Junta Directiva Xavi. Ve abans del previst, està previst que vingués el proper estiu, però s'avança aquesta arribada de Vitor Roque, i així ho han parlat ja Barça, Atlético Paranaense i, evidentment, el jugador que vol i té ganes. Ahir Tigrinho, com se'l coneix, es va acomiadar de la seva afició aquesta matinada a l'Arena de Baixada, guanyant 3-0 al Santos en la Lliga Brasilera i jugant 85 minuts. Va ser un comiat emotiu per ell, amb només 18 anys, ha jugat 81 partits amb l'Atlético Paranaense, club al que va arribar a principis del 2022. Ha fet 28 gols, perdó, i 11 assistències en 81 partits. Vitor Roque va acabar el partit parlant davant dels mitjans de comunicació. Hi havia molta expectació perquè eren les seves últimes declaracions com a local, i va assegurar que està tot l'any preparant-se per arribar a les millors condicions físiques i mentals a les ordres de Xavi Hernández.
Mas fico feliz, é um sonho realizado meu estar indo para a Europa. Tenho certeza que foi um trabalho de sucesso, que eu fiz o máximo por essa camisa. Sim, sempre venho vendo jogos, tento trabalhar a minha cabeça também da melhor forma para chegar com humildade lá. Sempre trabalhar, sempre querer mais, e espero chegar preparado. Trabalhei esse ano todo para isso e estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida.
Per cert, físicament, Vitor Roque està perfectament recuperat d'aquella lesió dels lligaments del turmell dret, per la que va estar 2 mesos fora dels terrenys de joc. Ahir va jugar aquests 85 minuts. El davanter assegura que ha vist tots els partits del Barça des de Brasil. Està al cas perfectament de la temporada, quan aterri sap com van totes les competicions al Futbol Club Barcelona. I ara li queda només un últim partit amb l'Atlético Paranaense. Serà la matinada de dimecres a dijous, en la jornada que tanca precisament la temporada al Brasil. Partit intranscendent, i a finals de desembre vindrà a Barcelona i podria fins i tot entrar en la convocatòria de les Palmes Barça, que és el primer partit del Futbol Club Barcelona del 2024.
Crec que li vindrà molt bé a Xavi tenir-lo, perquè Lewandowski no està en els guarismes de la temporada passada, i per guanyar partits de futbol, sobretot, fan falta gols. I Vitor Roque en fa. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Joao Félix. Golàs. Toc sutil per salvar la sortida d'Oblak i, sobretot, la imatge pujat a la tanca publicitària obrint els braços. Ell, precisament ell, Joao Félix, el denostat pel Xolo Simeone i una part de la plantilla i per molts seguidors de l'Atlético de Madrid, ell, precisament, va ser l'autor del gol de la victòria del Barça i, mirat des de l'angle matalasser, va ser l'autor de la derrota de l'Atlético de Madrid. I va tenir la reacció espontània de pujar a la tanca i obrir els braços, com quan la Rose obre els braços pujada a la barana a la proa del Titanic, agafada pel Jack, pel Leonardo DiCaprio. Els DiCaprio del Barça, que primers van apropar el Joao Félix a la Rose del Titanic, van ser Joao Cancelo i Robert Lewandowski. Joao Félix i els seus braços oberts, com la figura mitològica de l'ave Fènix, cobra també les seves ales. En 5 dies, Joao Félix ha passat factura al Porto i a l'Atlético de Madrid, demostrant que té talent, talent i sacrifici, treballant per, fins i tot, provocar faltes i cartolines de l'equip contrari. L'hivern, però, és molt llarg i Joao Félix té un examen pel davant de mostrar que pot aguantar i ser constant. Fins ara, pel que sigui, és veritat que no dona a vegades ni de bon tros les prestacions que va donar ahir, però ho pot fer i ha de voler fer-ho. Seria dels millors jugadors del món.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Propera cita pel Barça, com diem, el proper diumenge ve al Girona, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Arribarà co-líder i 4 punts per davant del Barça.
Sí, ja fa jornades, bàsicament, amb l'empat davant l'Atlètic Club, que va assegurar arribar per davant del conjunt blaugrana. Veurem quin Girona té davant, un Girona amb més càrrega de partits, perquè recordem que té Copa entre setmana, juga a Orihuela el dijous, amb la qual cosa tindrà menys descans, òbviament, que el Futbol Club Barcelona, que no afronta encara aquesta segona ronda de la Copa del Rei. I algun dubte, l'altre dia vam veure, per exemple, a Sigankov per la dreta, com a carriler per la dreta, a Eric García formant en l'eix de la defensa de tres juntament amb Blind i David López, més caigut cap a la dreta, i amb un dubte important. Yangel Herrera, que es va lesionar al partit davant el València, als 13 de partit, i Mitchell, just després de l'enfrontament, la remuntada i la victòria del Girona es mullava. Estem a l'espera de saber exactament l'abast de la lesió de Yangel Herrera, però ja Mitchell donava alguna pista.
Bueno, hay que hacerle pruebas. Él ha notado en una acción, bueno, no sé si es una molestia, un pinchazo, no sé. Entonces, bueno, mañana daremos resonancia, pero bueno, no pintará bien si es muscular, que le podamos perder 2-3 semanas, no lo sé,
Estem pendents, insistim, de les proves, d'aquesta ressonància a Yangel Herrera, però és cert que no forçaran, no va forçar Dobby, qui finalment va entrar i va ser titular. Després, el recanvi, Estuani va fer el que va fer, que jo crec que ho sap tothom, i si algú aterra ara el planeta Terra és remuntant apenas 7 minuts amb 2 gols, l'inicial, l'error de David López per part del conjunt Che. Efectivament, més 12 per sortir d'Europa. Més 12 són 4 partits, Batllori. Jornada 15... 38 punts de 45, co-líder amb el Real Madrid. Així està el Girona. Òbviament no cal dir que el partit de Copa a Orihuela, els menys habituals.
Clar, clar.
L'altre dia va entrar Pablo Torre, va entrar i va sortir, que no és habitual, però jo crec que serà un dels jugadors que estarà a camp de l'Orihuela.
No afluixa, no afluixa aquest Girona. Es presenta apassionant el duel català de primera divisió del proper diumenge a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 3:32, de seguida obrim el debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Hem passat un cap de setmana futbolístic espectacular, entre gols i empanades. Tío Bigote celebra 14 anys sent la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack de 10. Perquè per Tío Bigote el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina, amb Tío Bigote.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Para tu esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 kilocalories, i el nou pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Abrimos el debate con el Poli. Hola, Poli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Poli. Bien, bien, igualmente. Estem trucant al Minguella també per analitzar bàsicament el partit d'ayer de Montjuïc, Poli, que por fin el Barça, bueno, ya jugó bastante bien la segunda parte del otro día contra el Oporto, pero ayer hizo muy buen partido, ¿eh?
Sí, pero yo también, a ver, no le voy a quitar ningún mérito al Barça, por supuesto, ni le voy a quitar ni un ápice de nada. Pero la verdad es que yo creo que el Atlético de Madrid es que no salió en ningún momento al partido. Nada más que cuando fue perdiendo, y de hecho ayer en tiempo de juego hasta Paquito lo dijo, ¿no? Dice, si no, si se pondrá perdiendo y a partir de ahí es cuando empezará a apretar y empezará a hacer las cosas que tiene que hacer. Pero yo creo que el Cholo cuando ve al Barça adelante se asusta o se acompleja, y el equipo que sacó ayer después de cómo venía jugando el Atlético de Madrid y lo que hizo el equipo, a mí me decepcionó el Atlético de Madrid, no el Barça, ¿eh? Me decepcionó muchísimo, me decepcionó total y absolutamente. A partir de ahí, el Barça, cuando tú le dejas jugar al fútbol, cuando tú le dejas que sus hombres buenos, sus figuras, cojan el balón y manejen el partido como lo hizo Frankie de Jong, Joao Félix estuvo muy bien, Rafinha, en fin, absolutamente todo, Pedri, pues la verdad que hizo un primer tiempo que si le mete 4-0 al Atlético de Madrid, sí, no pasa absolutamente nada, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que la segunda parte estuvo más igualada, pero en la primera fue un auténtico baño del Barça, y Joao Félix muy bien, se había hablado mucho de él durante toda la semana previa, sí. Y la verdad es que utilizó, a veces cuando tú sales a un campo, tú lo sabrás mejor que nadie, Poli, cuando sales por alguna razón, la que sea, extra motivado, eso puede ser que juegues demasiado pasado de revoluciones y te salga todo mal, o puede ser que lo canalices bien y te salga todo bien, y ayer la verdad es que Joao Félix hizo un gran partido.
Sí, y además, mira, has dicho una cosa que suele ser o suele pasar, ¿no? Lo que pasa es que él lo canalizó en el sentido de querer demostrar, no salió acelerado para pelear balones, para chocar, para pegarse, no, él salió pensando en que tenía que hacer lo que todos suponemos, porque clase tiene, de lo que puede hacer este futbolista, que es asociarse, que es saber jugar con el balón, hacer jugadas individuales, hacer el uno contra uno y hacer hasta goles, y de hecho el Barça gana ayer con un gol de él, ¿no?
Sí, sí.
Que lo podía haber metido otro, puede ser, pero curiosamente, al final de todo, es Joao Félix el que demostró que puede jugar al fútbol y demostró que puede ganar un partido él y el Barça con sus goles, ¿no? Entonces yo creo que ayer quedaron planadas muchas cosas, pero vuelvo a repetirte, yo creo que el Atlético Madrid, porque mira, ayer defendió mal el Atlético Madrid, el centro del campo con Coque estuvo totalmente desaparecido, y lo dijimos en tiempo de juego, lo estuvisteis comentando. Y luego, arriba, Morata, absolutamente nada. Que fíjate, si tú lo miras fríamente, resulta que iba a jugar Araujo de lateral derecho.
Sí, sí.
Pero como se lesiona a Íñigo Martínez, cambia, mete a Araujo.
Afortunadamente para el Barça, Poli, afortunadamente. No lo digo por la lesión de Íñigo, lo digo por el hecho de que acaba jugando Araujo de central y Koundé de lateral. Sí, sí.
Claro, y Morata, que es donde íbamos todos, no tocó ningún balón. De hecho, se hizo el cambio y prácticamente tampoco pasó absolutamente nada con Depay, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te quiere decir esto? Que a veces los astros se te alinean de una manera que sin querer te salen las cosas. Pero yo lo que más hinché en falta, que el Atlético de Madrid fuera a competir el partido y que le pusiera como venía jugando, porque estábamos hablando que uno de los candidatos supuestamente era el Atleti para ganar la Liga.
Sí.
Y si tú le juzgas por el partido de ayer, pues se te queda un poco corto, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Sí. Ya tenemos por aquí a Minguella. ¡Hola, Minguella!
¡José! ¡Buenas tardes, bonito mío!
¡Ya lo ves tú!
¡Qué, Joao Félix! ¡Ay, al poder! ¡Me cago en la muñeca, Joao Félix!
No, digo la Almería, que estuve viendo. ¡Qué partidazo!
Pues bueno, si tú le puedes llamar un partidazo, pues vale. Te llamamos un partidazo. Lo que tú quieras, me cago.
¿Almería o Granada, no, vos di, o...?
Escucha, otro lesionado en el Madrid.
Betis.
Ah, pensaba que eres al Madrid. Vale.
No, es que estuve escuchando a Poli comentando partido del Betis, ya no sabía qué decir.
No, però estem parlant del Barça. Minguella, et va agradar o no? Va agradar el Barça ahir o no?
Sí, va fer una bona primera part. Primera part de buena. Sí. Ara, és curioso, esto siempre... A veces influye, uno está bien porque el otro está mal, cosas así, a veces están los dos bien. Pero fíjate que el Atlético, que es peleador, que es luchador, que es...
Mira, te va a decir lo mismo que yo.
Con el Barça se queda con que se les bajan los pantalones. Incluso el Oblak,
mira.
Después del partido, lo dijo muy correcto, pero dijo, oye, si venimos aquí a hacer esto, mejor no venir.
Sí, pero yo ayer, Minguella, le doy mucho mérito, sobre todo a la primera parte del Barça, me pareció muy buena, ¿eh? La mejor de la temporada de largo, ¿eh?
Sí, hombre, de largo, que eso no había que alargar mucho.
No estaba listo muy alto, es verdad, no estaba listo muy alto.
Pero estuvo bien, jugó bien por un lado, por otro, pero es que el Atlético no pasó de medio campo. Sí. Bueno, está
fue
bien,
bochornoso. El Atlético de Madrid ayer fue bochornoso.
Sí, yo lo entiendo, pero es que ¿cuántos partidos ha ganado el Atlético de Simeone al Barça?
En Barcelona ninguno de Liga. Claro, lo que pasa es que como está aquel que empataron y ganaron la Liga y tal, pero ganar no ha ganado nunca.
Pero el dato que estás dando, tú piénsalo, que no lo haya ganado en 11 años que lleva el Cholo, no sé cuántos años lleva, sí. ningún partido, yo creo que eso no había pasado nunca.
Sí. La última victoria en Liga es del 2006, Poli, del Atlético de Madrid en el Camp Nou, en Barcelona, vamos.
El Barça estuvo bien, pero algo les pasa al Atlético en Barcelona para que no se sienta bien, y no es el Camp Nou, porque ayer no se jugó en el Camp Nou.
Sí. Sí, sí.
Yo pensaba que ayer sería de verdad más disputado. Para pasar a la primera parte, si tiene goleador, les mete tres ya a la primera parte.
Sí, sí. Sí, porque Lewandowski, Poli, no es que hiciera un mal partido, pero lo que tiene que hacer un delantero, que es meterla dentro, ahí no estuvo bien en la definición. Curiosamente, sus puntos fuertes.
Sí, no, pero yo te vuelvo a repetir. Ayer vimos un Lewandowski que remató varias veces.
Sí.
Lo que pasa es que, por ejemplo, los remates que hizo ayer Lewandowski no es Lewandowski, si lo ves. Porque Lewandowski, como bien estamos todos de acuerdo, de las tres o cuatro que tuvo en el primer tiempo, sobre todo, tres, normalmente te hubiera hecho mínimo tres. Sí. De cuatro, tres. Pero ¿qué pasa? Que bueno, que hay partidos que tú sabes que los delanteros centros son así, y cuando tú vives del gol y vives de unas sensaciones y vives de un estado de euforia o de tranquilidad con el gol, pues lo suelen meter. Ahora, en este caso, lleva una racha al pobre que le está costando muchísimo hacer gol, pero que yo creo que Lewandowski, para mí es que es intocable, indudable. Yo me parece que este futbolista, para mí, tiene que jugar siempre. Para mí, ¿eh? Para mí.
Oli, tú que has sido gran delantero, para mí Lewandowski le pasa que aquí no tiene los espacios, aparte de la edad, que eso también influye mucho, no tiene los espacios que él estaba acostumbrado a jugar en Alemania. Porque en Alemania, si tú ves los resultados de la Liga, hacen 3 goles, 4 goles, 6-2, 4-2, cosas de esas y tal. Y aquí, ayer, no sé cuántos partidos hubo, 0-0.
Ayer, hasta el vuestro, todo fue 0-0.
Sí, el Mallorca a la vez, el Almería Betis.
Ahora mira, la liga alemana ayer, que sea, ya no sé ni quiénes jugaban,
y la inglesa,
claro. Entonces esto, para Lewandowski, que es un gran rematador, pero ha tenido la cosa de jugar en un fútbol muy abierto. Y él ahí las metía todas. Y aquí, en cambio, ya todo el mundo le pone un defensa delante y uno detrás, y no tiene espacio. Es decir, no es que falle goles, es que no toca bola.
Oye, y el chaval Iñaki Peña viene, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Uy, el portero.
Sí, ¿eh?
Bueno, yo ya le llamaría Peña...
Peñasteguen.
Muy bien.
La que saca de falta, que va a la escuadra, es un paradón tremendo, ¿eh?
Bueno, no, es terrible. La del final del partido es terrible, macho. El paradón que le hace es extraordinario. Sí. Pero fíjate qué curioso, José, estarás de acuerdo conmigo. Mira, estamos hablando de que el Barça hizo un primer tiempo, que es verdad que lo hizo, magnífico. Pero sí, no puede terminar bien, el partido pidiendo la hora otra vez y metido atrás y teniendo que salvar el portero y siendo mejor del partido otra vez. El portero, curiosamente, como si jugara Ter Stegen.
Bueno, porque se van apagando las luces del equipo. No hay gente de no gran desarrollo físico en ese equipo. Hay jugadores mayores, no diré viejos, pero jugadores que hacen que la edad la van acusando a medida que pasan los minutos, y esto se acusa. Y en el banquillo, el Barça no tiene gente que diga, bueno, vamos a hacer 3 cambios y se nota, ¿no? Por ejemplo, aquí se fichó a Oriol Romeu y no juega, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno.
Y otros jugadores así.
Entonces, bueno.
Esto se acusa. Pero bueno, ahora llega Roque, y con ese lo arreglamos todo.
Venga, ya de Roque hablaremos otro día, que Minguella habla muy bien de Roque, y eso ya es una garantía. Otro día lo comentamos. De momento dejem aquí. Dale, Minguella, Poli, gracias.
Dale. Un abrazo muy fuerte.
Una abraçada. Seguim.
Un abrazo.
Seguim.
Arriba el dia. Arriba el Girona a Montjuïc. Arriba la passió del millor futbol al Barça-Girona. I el viurem amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Girona.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè mai han faltat a les millors taules per Nadal. Descobreix tota la gamma de torrons i xocolates Virgínies per tots els paladars. I tu, quin provaràs aquestes festes?
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Que va perdre en partit de Lliga al camp de l'Oviedo 2-0 en un mal partit, però és que demà ja toca tornar a jugar, que hi ha el Valladolid en Copa.
Sí, y de cara a este partido de mañana frente al Valladolid en Copa, siguen de baja Melamed, Víctor Ruiz y Lazo. Calero, que ha dicho hoy Ramis que arrastra problemas con un golpe, está bien y jugará seguramente, se probará mañana y si no es cosa rara, será de la partida. Ramis, en rueda de prensa previa, reconoce que han corregido varios de los errores cometidos durante el partido ante el Oviedo, especialmente en una jornada donde la mayoría de los equipos de arriba, como el Leganés, el Sporting o el propio Valladolid, perdieron, lo que en caso de una hipotética victoria españolista en el Tartiere les habría situado en puestos de ascenso directo. Toque de atención, por tanto, de Ramis a su equipo, más allá de lo que hayan podido hacer otros equipos.
Nos tiramos de los pelos pensando que podíamos estar, si hubiéramos ganado Oviedo, a dos puntos de la cabeza. Y esto es la ambición que quiero que se metan en la cabeza los jugadores, independientemente de los otros equipos. Llevar tu juego, tus comportamientos, tus actitudes al límite. Si no, no marcas diferencias ninguna. Y en eso, esto tenemos que conseguirlo. Porque cuando lo hemos hecho, somos un equipo que tiene un punto diferencial, pero si no lo haces, ese punto diferencial desaparece y ahora mismo nosotros no somos superiores a nadie.
Respecto al partido de Copa, ha dejado claro que es un torneo que no van a dejar de lado, aunque el equipo tiene que mejorar en dos aspectos fundamentales, porque no todos los pasos que se han dado desde que él llegó han sido hacia adelante.
Uno no puede ir a un estadio con 15.000, 18.000, 17.000 personas, ponerse la camiseta de Español y no darle importancia a un partido. Porque queremos pasar de ronda, queremos hacer las cosas bien, queremos que el equipo coja confianza con buenos resultados y mañana tenemos otra oportunidad y trataremos de no desaprovecharla. En el plano futbolístico, que es obviamente, nos faltan muchas cosas todavía por lo que hemos visto, esto está claro, y en el plano emocional, pues también para tocar muchos aspectos que tenemos que valorar y darles mucha, mucha importancia.
Sobre el Valladolid, el rival de mañana, que por cierto se ha entrenado en la ciudad deportiva de San Adrià, Mohamadou Sila, ex del Español, se cae de la lista y entra Johnny Montiel. El equipo castellano en Liga perdió 2-0 contra el Español, pero Ramis espera otra versión mejorada de los pucelanos.
Ha crecido en organización y en comportamiento y en acierto. Un equipo mucho más sólido, han cogido confianza en el juego. Hay unos mecanismos muy marcados y esto unido a buenas individualidades pues hace que es un equipo muy potente en el que hay que mostrar tu mejor versión para poder competir el partido y bueno, creo que somos capaces con la plantilla que tenemos de hacerlo.
Por tanto, mañana el partido a las 9 de la noche, seguramente con algún cambio. Horas antes conoceremos la lista de convocados.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Dono ara dues entrades dobles per anar demà a aquest Espanyol Valladolid de Copa per les dues primeres trucades al 93-270-37-77. A l'Andorra, Gil li va guanyar al Huesca per 1-0.
Al minut 90, gol de Sergi Samper de cap en un partit on es notava que hi havia molt en joc. Ara la renta és de 5 punts sobre la zona de descens i ahir, que tocava estar contents, no acabava d'estar del tot content Eder Sarabia.
Anteayer, creo, ayer o no sé qué, esta semana he dicho, pero si Sergi no va a meter, ¿para qué va a rematar si no
va a meter nunca un gol de cabeza. Pues fíjate, el análisis un poquito más. Si acabamos metiendo un gol con Sergi Samper de cabeza, es que algo no hemos hecho demasiado bien. Nos ha pesado mucho la importancia del partido para ser más valientes en todo. Bueno, importante, la verdad que una victoria importante y bueno, a ver si nos da ánimo para seguir.
Diumenge a 2:00 PM, Ipurua, Eibar, Andorra.
I com ha anat la jornada a la primera ref?
Força negativa, eh? Derrota cruel del Barça Atlètic, 1-2 davant del Deportivo de la Coruña a l'últim minut de partit. No la va poder impedir Marc Vidal.
Perder siempre te frustra, y más de la manera que ha sido, que al final en el último minuto pues siempre duele más. Pero bueno, yo creo que hay que destacar también el buen partido que ha hecho el equipo, que como he dicho hemos tenido opciones tanto de ganar como al final que hemos perdido, pero bueno, yo creo que el equipo está bien, estamos trabajando bien y bueno, creo que vamos a seguir sacando buenos resultados.
Ocasió perduda del Nàstic, derrota 2-0 a camp d'Unionistes, Cornellà deixa escapar 2 punts a casa. Davant del Rayo Majadahonda, 2-2, Arenteiro 2, Sabadell 0, más de lo mismo a Can Arlequinat.
Per tancar futbol, tenim a l'Oliveros a la gala dels premis de la Federació Catalana de Futbol i ens fa saber des d'allà que el millor jugador de la temporada és Oriol Romeu, la millor jugadora estava cantat a Aitana Bonmatí i el millor entrenador estava cantat també Pep Guardiola. 10 minuts i arribem a les 4. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 PM a 1:30 PM de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana. El lunes por la noche en 4.
De la jornada de la Lliga CB, Albert, que destaquem potser la victòria de la penya sobre Baskonia, no?
Exactament, amb el 77-72 en aquesta 12a jornada de la Lliga Endesa és el 6è triomf al campionat domèstic d'un Joventut que necessita sumar victòries per ficar-se, com a mínim intentar-ho, entre els 8 primers. D'aquestes 6 victòries, 5 són a casa. Pep Busquets és jugador de la penya.
Estem començant a trobar el feeling, ens estem començant a trobar com a equip, sobretot a casa. Estem guanyant rivals molt difícils de guanyar i això és de valorar. Em sembla que és la primera setmana que hem entrenat, menys el Miguel, hem entrenat tots junts i això es nota al final. Ja veia menys cansanci, la gent té menys càrrega de minuts i crec que ens estem començant a trobar com a equip una miqueta tard, però bueno, al final la qüestió és trobar-se i cap endavant.
A veure si passa la tempesta a l'Olímpic i troben la regularitat. Victòria de la penya, victòria del Barça, 80-69 a casa, amb 20 punts de Jokubaitis. Jokubaitis i Veseli, que van tornar el divendres en el triomf treballat davant l'Asvel Villerban. Van tornar després de lesió. 9-3 pel Barça a una victòria del líder, que és el Real Madrid. Primer Madrid, segon Unicaja, mateix balanç que el Barça, tercer el conjunt blaugranà i derrota del Baxi Manresa. És la creu de la jornada, 91-77 a Màlaga. 6-6 és el balanç del conjunt de Pedro Martínez, dues derrotes seguides. De moment, 6 victòries, 6 derrotes.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
És notícia important també d'aquest cap de setmana que deixem enrere, que el Barça de Futbol Sala jugarà la Final Four de la Champions el mes de maig, després de guanyar-li al Riga 2-3 en l'últim partit de la ronda Elite. Tenim el blaugrana Catela. Catela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, prueba superada, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Sí, sí, la verdad que sí, que muy contento. Y nada, ahora a pensar en la Liga y a los siguientes retos que nos vienen.
Sí, hoy ha sido duro por eso, sobre todo el primer día que empezáis empatando, luego el segundo bien, os tenéis que jugar el todo por el todo el último partido contra el Riga, ha habido que sudar y que sufrir, Catela.
Sí, la verdad que ya sabíamos cuando nos vimos el grupo que era un grupo difícil, que nosotros veníamos con bastantes bajas, que estamos venimos de mucha carga de partido y estamos teniendo muy pocos jugadores y la verdad que no lo estamos notando, pero bueno, se ha conseguido, que era el objetivo pasar a la Final Four, y ahora ya hasta mayo no tenemos la Final Four y ahora pensar en lo que viene.
Sí, el partido del Riga fue como una final, Catela, ¿no?
Sí, sí, al final, bueno, cuando el primer partido empatamos, lo que nosotros, lo único que queríamos era llegar al último partido dependiendo de nosotros, y así pasó, así que entonces nosotros teníamos una final, bueno, lo conseguimos sufriendo, pero bueno, lo hemos conseguido.
Después de empatar el primer partido, ¿hubo alguna duda, Catela, o no?
Bueno, yo creo que no, que al final nosotros, es verdad que nuestro pensamiento era sacar el primer partido, que es súper importante, pero también estábamos tranquilos porque desde mi punto de vista y por lo que vimos en el vídeo y eso, habíamos hecho un buen partido, simplemente no nos habían entrado los goles y ellos con poco no hicieron mucho daño. Pero bueno, sabíamos que si seguíamos ese nivel, podríamos llegar al último partido dependiendo de nosotros, que era lo importante.
Oye, el hecho de no haber estado en la Final Four la temporada pasada y tener el miedo de que se pudiera repetir la historia esta temporada, ¿os ha añadido presión a la hora de afrontar esta Elite Round?
Bueno, o sea, al final sabemos en el club que estamos y creo que la presión es casi diaria, que aquí se te sigue ganar siempre. Pero claro, obviamente los objetivos que nos marcamos cuando empieza la temporada es intentar ganar la Champions, y no estar entre los cuatro primeros es un fracaso. Entonces sí que es verdad que bueno, te mete un poco más de presión, pero que al final creo que estamos acostumbrados a esto porque cada partido tienes la presión de ganar.
Perfecto, Catela. Pues nada, ahora a trabajar y a competir en las competiciones nacionales, y ya llegará el mes de mayo y esa Final Four en la que, por suerte, y nos alegramos mucho, estará el Barça. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias a ustedes.
Acabarem amb hoquei patins perquè comença l'europeu a Olot, l'europeu femení amb una Espanya-Portugal, ni més ni menys. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. I ho fa amb un partit, com dius, que podria ser la final d'aquest europeu d'hoquei patins femení que comença avui a Olot. Espanya, amb 8 catalanes, favorita per guanyar el 8è europeu de la seva història, debuta a 8:45 del vespre contra Portugal, que parteix com una de les principals adversàries del conjunt que entrena Ricard Muñoz. La portera Ana Ferrer destaca la il·lusió de l'equip per revalidar el títol continental.
Al final sabemos que todos los rivales son complicados, porque al final un partido se decide en 50 minutos y puede pasar cualquier cosa, pero sí que a priori Portugal e Italia pues son los más fuertes, la ilusión también está y creo que eso nos va a hacer que podamos, junto con el talento, pues ganar y sacar el campeonato adelante.
El Campionat d'Europa estrena nou format, el millor classificat del grup d'Espanya, i on hi són també Portugal, Itàlia i França, passa directament a semifinals i queda exempt dels quarts de final. Per primera vegada, l'europeu es disputarà a Catalunya.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Superstar!
Senyores, senyors, aquesta secció oficialment s'arrimanga per entrar en lluita i combat per erradicar el pananquisme i el seu lèxic del món del futbol. Si la defensa del Rayo no està fina davant l'Atlètic de Bilbao, es diu i punto.
Panenquita, Cotorro, tú eres de los talibanes de sacar el balón jugado siempre, siempre, siempre. Depende, ¿eh?
Como estamos construyendo en tiempo de juego el diccionario de panenquismo ilustrado, lo que ha hecho Óscar Valentín en el gol se llama lateralizar.
En mi pueblo se llama cagada.
Sí, señor. Gracias, Eliaño. Por favor, ya
las cosas claras, el chocolate.
Las cosas como han sido toda la vida. Si un defensa la caga, la caga. Y si Simeone tiene amnesia persistente per puntuar camp del Barça, es diu i no passa res. Última hora, Ballori. Arrodonim la informació de l'Oliveros. Alejandro Valde, gala de la Federació Catalana, jugador amb més projecció. María Pérez, jugadora amb més projecció, és del Barça, està cedit al Sevilla. Millor àrbitre, Víctor García Verdura. Carvajal, un mes de baixa, lesió al sòl i de la cama esquerra. Aquesta nit, junta d'accionistes del Sevilla.
Uf, això estarà calent.
Del Nido contra Del Nido. I si a les 8 de la tarda ningú no ho impideix, Javier Tebas serà reescollit president de la Liga de Futbol Professional.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé. Marxem amb les enquestes en clau Barça. El rendiment de Joao durant la temporada creieu que serà constant o intermitent? Creieu que serà intermitent al 64%. En clau espanyol, la derrota contra l'Oviedo és preocupant o un accident? Creieu que preocupant al 58%. I en clau Girona, aguantarà el Girona el ritme dels grans de la competició a la Lliga? Heu votat que no, una lleugera majoria, al 54% dels que heu votat. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé. Thank you.